Congreso del Leonardo da Vinci. Avui ens visiten la Gina Galobardes, el Noel Guim, la Cecília Viveros, el Ricard Rossi, l'Aina Clapés i el Guillem Codina. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Doncs bé, com sempre ens porten les coses que han estat preparant durant aquest últim mes. Començarem amb les efemèrides. La primera serà la Gina, que ens vol parlar d'una efemèride que, de fet, és demà. Gina.
Sí, és del 30 de gener del 1933 i va ser de quan Hitler fou escollit canceller d'Alemanya. I bueno, ara us explicaré una mica com va arribar a ser escollit. Doncs, als anys 20, després de perdre la guerra, els aliats van fer pagar els costos de la guerra a Alemanya, i això va fer que Alemanya demanés diners als Estats Units, el qual els hi deixava. Però entre els alemanys van haver un grup, que eren els nazis, que es van sentir fortament humillats i amb ganes de revenja. I en els anys 20, com l'economia d'Alemanya anava bé, els discursos nazis no van tindre poder. Però el 29, als Estats Units va tindre la Gran Depressió a causa del crac de la seva borsa de Nova York. I això va fer que grans empreses d'Alemanya i fàbriques no poguessin sufragar les seves despeses i haguessin de tancar, deixant a milions de parats sense feina ni menjar. I va ser llavors quan els partits extremistes van començar a agafar poder a Alemanya, fent així que a les eleccions del gener del 33 sortissin guanyadors els nazis, però no poguessin fer la majoria absoluta. Fou així quan l'antic president d'Alemanya va nomenar Hitler canceller, ja que preferia a un govern de dretes que no uns comunistes. I finalment, al març, ja es van fer unes altres eleccions i els nazis van guanyar.
Doncs molt bé. Escolta, moltes gràcies, Noel. A veure, tens feina. Perquè no sé si podràs explicar-ho tan bé com ha fet la Gina. Gràcies, per cert.
De res.
Sí, sí. Bueno, jo us parlaré d'una que va passar ahir, bueno, fa bastants anys, el 1986. Es tracta, doncs, és una efemèride més aviat trista, perquè és l'explosió de...
L'anterior també ho era bastant, de trista,
bueno,
eh?
Sí, sí. Però és la de l'explosió del Challenger, el transbordador espacial nord-americà. Bueno, va explotar el 4 d'abril... Ah, no, perdona. Va realitzar el seu primer vol el 4 d'abril del 83 i va fer 9 missions abans de desintegrar-se en el vol, l'enlairament de la seva desena, que va ser, com he dit, el 28 de gener del 1986. Bueno, l'explosió va causar la mort dels seus 7 tripulants, entre ells una professora, doncs, d'un programa que s'estava fent per enviar una professora a l'Estació Espacial Internacional i que, doncs... No es va poder dur a terme. Bueno, el transbordador que el va substituir va ser el Endeavour, que va volar per primera vegada el 92, 6 anys després d'aquest accident. Es creu que l'accident va ser causat per una junta d'un dels coets, concretament el dret, durant l'enlairament. Això va fer, va causar una fuita del combustible que va entrar en contacte, doncs, amb el foc de la combustió dels coets i va causar l'explosió. També es creu que els tripulants no van morir en l'explosió, sinó que van sortir disparats dins del transbordador i van morir uns segons més tard al tocar l'oceà, al caure.
Doncs escolta, molt bé. També ha sigut una bona explicació, força completa, molt bé.
Gràcies. Molt bé.
Nosaltres ara anem a escoltar música. L'Aina ens vol parlar d'aquesta primera cançó que escoltarem. Quina és, Aina?
Bueno, us porto la cançó de Billie Jean, que va ser una de les cançons composades per Michael Jackson, que més fama va tenir com a solista.
Costa't una miqueta més al micro, Aina, que si parles cap a baix no et sentim.
Aquesta cançó va ser escrita pel seu 6è àlbum, que va ser el mateix en el que estava la cançó de Thriller de 1982, Aquesta cançó compta amb una composició musical molt atractiva i melòdica. Un dels elements que la fa tan potent, des del que jo penso, és probablement l'entrada de bateria tan característica i la seqüència del baix. Aquesta cançó va obtenir el número 1 durant 9 setmanes als Estats Units.
Doncs escoltem-la. Doncs això és Billie Jean de Michael Jackson. Cecília, què tal, com estàs?
Bueno, bé.
Home, escolta, quina poca emoció. Esperava una mica més d'alegria, no?
Sí, sí.
Va, perfecte. Què ens vols recomanar avui?
Pues vinc a recomanar un llibre que es diu Marina, que és de l'autor de Carles Ruiz del Font, que es va publicar el 1990, i bàsicament es tracta d'una història relatada per Oscar Dry, que és un noi de 15 anys al final de l'any 1979, on explica com s'endinsa a la vida de Marina i Germán Blau, que són pare i filla que viuen als carrers de Sàrria. Però en realitat és una història d'amor envoltada de misteri i de terror, que després aniran apareixent altres personatges que ens introduiran per misteriosa l'argument. I, bueno, no vull explicar res més perquè arruïna el misteri i la intriga.
Em sembla molt bé.
I des del meu punt de vista personal, pues, m'ha semblat un llibre amb els personatges ben desenvolupats, una història molt bonica i molt interessant, i va fer que m'enganxés de manera molt fàcil i, bueno, al final el vaig jugar i ja, ha sigut molt bonic.
Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Ricard, què ens presentes tu?
Jo presento Sons of Anarchy, una sèrie televisiva de drama i acció que tracta d'una banda nord-americana de motoristes que, bueno, trafica amb drogues i armes.
Fantàstic. Aquesta, per sí, públic sí. Infantil és el millor que podem trobar. Efectivament.
Bueno, aquesta sèrie, pues, bàsicament, el que narra són les històries i anècdotes per les que passa la banda. I és una sèrie amb molt bona crítica. Té un 8,5 sobre 10 en diverses webs i tal. I crec que és una sèrie que es pot disfrutar molt. I durant bastant temps, perquè té 7 temporades, és bastant llarga. I, bueno, el motiu pel que a mi m'ha agradat aquesta sèrie és perquè és molt entretinguda i té molta acció.
Mm-hmm. Val, perfecte. Està bé la crítica de diverses webs. Està bé la precisió. En qualsevol cas, canviem de recomanació. Aina, ens vols parlar d'una altra sèrie?
Una sèrie que es diu You.
Espera't, que m'he equivocat de micro. Torna a començar, ara sí.
Us presento, bueno, la sèrie de You, que és oficial de Netflix i està estrenada el 9 de desembre de 2018 i està basada en la novel·la de Caroline Kebnes. Es tracta d'una sèrie psicològica nord-americana que parla de les obsessions d'un noi cap a una noia que li agrada molt i tot el que farà perquè ningú es pati la relació que vol tenir entre ells dos. Aquesta sèrie ha fet que els espectadors reflexionessin, ja que parla bastant de la poca privacitat a internet i els espectadors, alguns d'ells, han tancat o han fet privades les seves comptes de les xarxes socials. El 26 de desembre van estrenar la segona temporada d'aquesta sèrie, que és una trama semblant a l'original de la primera temporada, que és l'obsessió del protagonista cap a una noia, i de fet jo ara me l'estic veient i és bastant interessant.
Perdona, pensava que no us he dit, de fet, jo estic obsessionada per una noia. Dic, home, doncs no ho sé, també és... No. Cadascú... Escolteu, tinc un debat per encetar, ja que us veig avui com molt animats i que esteu molt, molt parladors i això. Ha dit l'Aina que veure aquesta sèrie els ha fet posar en privat els seus comptes a les xarxes socials. Vosaltres això ho feu o no?
Sí.
Sí, 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 la tenim. Sí. Bueno, jo crec que la tinc privada. Sí. Sí.
Oh, no ho saps?
No,
no, sí, sí,
sí, sí. No, però crec, anava a dir que crec que tots els que estem aquí, no, la tenim privada. Mm. I en realitat que sí, tothom que conec la tenen.
Per què no?
No sé, no va estar igual. No sé, també no publico.
Però, i per què? Per què la teniu privada, per exemple?
Mm, per, no sé, perquè si no, doncs, a veure, jo crec que tothom et pot veure, no? I ara mateix, cada cop més, sobretot, a les xarxes socials i al mòbil en general, les dades que tens allà doncs, són molt importants, no? I cada cop n'hi ha més, doncs, clar, la teva ubicació en directe poden transmetre els teus contactes, el teu número de telèfon, la teva, o sigui, on està casa teva, pràcticament tot ho poden saber, llavors, doncs, almenys si poses la teva compte d'Instagram o coses així privades, estàs restringint una mica, no?, el que poden saber sobre tu.
O sigui, que sou molt conscients, no?, de que hi ha riscos, diguem-ne, a les xarxes socials.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, l'Aina.
No, l'Aina l'hem vist que li agrada el risc, no?, però en qualsevol cas és un bon debat i és bo saber també que els adolescents sou conscients de què és el que, d'on esteu trepitjant. Guillem, escolta'm, ens quedes tu.
Sí.
Pel·lícula.
Sí, jo recomano una pel·lícula que es diu Parasite de l'anglès. Bueno, en català seria Paràsit. Bueno, i és una pel·lícula sud-coreana que pertany al gènere thriller i humor negre. I bueno, va ser estrenada el 21 de maig al Festival Internacional de Cannes. Bueno, i seguidament sent la primera pel·lícula coreana en guanyar el Premi de Plata d'Or, de Palma d'Or, perdó. I el 30 de maig va estar disponible per a Corea del Sud. Bueno, i el 25 d'octubre per a Espanya. Bueno, la recomano perquè a mesura que es desenvolupa la història et vas donant compte de que res és el que semblava, el que esperaves. Bueno, i també destacaria com es cuiden els detalls a cada moment. Bueno, per altra banda, no la recomano per gent molt sensible, ja que és força impactant. A mi, al cap d'un mes, seguiré recordant les escenes més sanguinàries.
Perquè sou vosaltres de... Avui estic preguntant, eh? Sou de pel·lícules de sang i fetge o no?
Sí.
Sí.
Sí, eh? Us agraden,
sí,
les pel·lícules de sang i fetge?
Sí.
A ningú no li acaben de fer el pes? Us agraden a tots?
No, a mi no.
A veure, ja està bé. A mi tampoc. No, jo no m'agrada veure sang. Ja, si ja n'he de veure prou algun dia, doncs ja...
Però no és de veritat, la cel·la.
Ja, però no t'agrada? T'agrada allò de veure com...
Però no és de veritat.
Si fos de veritat...
Sí, si fos real, sí, faria més impressió.
Bueno,
suposo.
Igual m'agrada, m'és igual.
Després, tant, quina us agrada, per exemple? Digue'm una pel·lícula de sang i fetge que us hagi agradat, va.
La Purga.
Sí.
Unanimitat, fantàstic. Sí. Doncs escolta, anem a escoltar una mica de música. Ara és el Ricard el qui ens la presenta. Què escoltarem ara?
Escoltarem una cançó que es diu Fortunate Son i aquesta cançó és del grup estatunidenc Creedence Clearwater Revival, que va ser incluïda en l'àlbum de Willie and the Poor Boys i es va publicar l'any 1970 i va arribar al número 14 als Estats Units i va aconseguir el disc d'or al desembre d'aquell mateix any. I avui en dia pues, segueix sent una de les cançons més reconegudes del rock.
Doncs escoltem-la. Cheese! Doncs moment del debat, ens la introdueix la Gina. Gina, de què parlareu avui?
Sí, bon dia. Hem triat la notícia de la Supercopa d'Espanya que ha tingut lloc en l'Aràbia Saudita. I, bueno, hem triat aquest tema ja que ha generat molta polèmica pel fet de que aquest país és un en el qual no es respecten els drets humans. I, bueno, s'ha celebrat allà la Copa d'Espanya, ja que ha pagat el país saudí 120 milions d'euros a la Federació Espanyola. I, bueno, la Federació Espanyola s'encarregarà de pagar cada any al Barça i al Madrid 6,8 milions, a l'Atlètic 4 milions i al València 2,5, i als clubs més petits ja són altres dades més petites.
No, és estrany això, no?, que reparteixin així, així els drets sobre aquests diners, aquests 120 milions que reparteixin, que no reparteixin de manera igual entre tots els equips?
Sí, bueno, doncs per la importància, suposo.
Mm-hmm. I quines conclusions n'heu tret del debat sobre aquesta notícia? No sé qui és el primer que vol començar, però que comenci algú dels sis.
A veure, jo la veritat és que no trobo sentit que si és la Supercopa d'Espanya es faci a l'Aràbia Saudita. O sigui, no ho entenc, perquè a part la gent que és d'Espanya que vol anar a veure ha de pagar una quantitat, bueno...
Sí, no és barat anar a l'Aràbia Saudita, no? No, exacte. Certament.
I bueno...
Mm-hmm. Què més?
Bueno, també allà a l'Aràbia Saudita normalment els partits, bueno, els camps de futbol, les dones no poden entrar, tot i que en aquest partit van deixar que entressin, però igualment, en què les deixessin, bueno, elles igualment a vegades no poden anar allà, que estan a base de la supervisió d'un home, de... Bueno,
però no hi poden anar sense la supervisió d'un home, a més
sí.
A més.
Sí, llavors, en què elles volguessin anar, potser no poden, o sigui que... solament per deixar-les entrar no significa que puguin anar.
Diguem que un dels dubtes que teniu és la igualtat de drets, no?, entre sí. Homes i dones a l'Aràbia Saudita. Sí. Què més?
Sí, bueno, jo no estic completament en desacord que es celebri allà, no? O sigui, no sé, si han pagat i a més Aràbia Saudita no té grans equips de futbol, llavors també es pot entendre que si no tenen allà grans partits i grans equips, doncs paguin en algun que té reconeixement a nivell mundial perquè vagi allà a fer la final, no?, i els ciutadans doncs d'aquell país puguin veure un partit. Tampoc, bueno, per altra banda no trobo que estigui bé perquè, bueno, com han dit, és un país que no respecta gaire els drets humans. Per exemple, encara hi ha la pena de mort allà. I, bueno, trobo que s'haurien de fer alguns canvis, no?, en aquell país, però, bueno, ja se n'ha fet algun, com, per exemple, deixar entrar les dones en el camp de futbol, que, tot i ser petit, bueno, no sé, trobo que és un principi.
Mm-hmm. Què més?
Bueno, jo crec que la Supercopa es fa ja, ja que volen donar una millor imatge d'aquest país, de modernitat i d'internacionalització, però ara cap a la Federació Espanyola jo crec que, i cap als clubs que ho han respectat, crec que dona bastanta mala imatge, ja que la majoria d'aquests clubs i la Federació també tenen una secció de dones i estan anant a un país on justament les dones han de demanar permís als seus homes per fer esport. I crec que també s'han de tindre en compte els valors que es volen transmetre als nens petits que volen començar futbol, ja que les avantatges són els diners i no la moral.
Mm-hmm. No, em sembla molt bé. Algú té alguna cosa de més a afegir abans de l'última cançó?
És que hem de tenir en compte que són, no és només aquest any, són 3 anys més. Mm-hmm. És com... no sé... No.
Que no tenen possibilitat de tornar enrere, diguem, no?
Exacte.
L'any que ve no ho fem i ja està.
Perquè
no?
Han pagat. Sí, els diners fan molta.
Sí, els diners manen molt, manen sí, molt els diners.
Sí. El futbol no és un esport que es mou molt pels diners i, bueno, sí, sobretot pels diners, no tant per l'esperit de l'esport.
Mm-hmm. Si jo te pagara una quantitat de diners, tu iries?
Supongo.
Has vist?
La Cecília ho soluciona tot amb diners. Nosaltres ara el que solucionarem serà amb música per acabar. Moltes gràcies a tots. a l'Aina, al Noel, a la Gina, al Ricard i al Guillem i a la Cecília també, evidentment. Cecília, amb què marxarem?
Bueno, ara escoltarem una música que es diu Monsieur Law, de la pel·lícula Pulp Fiction, que fa 25 anys el 13 de gener de 1995.
Com passa el temps, eh?
Sí. Es va estrenar la pel·lícula de Pulp Fiction a Espanya amb la seva cançó principal, que es diu Monsieur Law, i que Monsieur Law significa dona grega. És una de les cançons gregues tradicionals més conegudes i la cançó va ser internacionalment coneguda l'any 60 gràcies al guitarrista Dick Dahl. I, bueno, Monsieur Law també va ser interpretada a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics d'Atenes a l'any del 2004.
Doncs bé, moltes gràcies a tots, que em sembla que avui és l'últim dia que veniu, si no m'equivoco. Gràcies per aquest mig any, que vagi molt bé a tots i ens veiem en una altra ocasió.
Gràcies.